Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de nuvolositat que anirà en augment. Nou front que ens deixarà un cel més tapat a la tarda, a les portes d'un cap de setmana on la temperatura baixarà, especialment diumenge.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Encarem el primer cap de setmana amb confinament comarcal, el primer cap de setmana en què hi haurà una certa mobilitat i en què podrem, vaja, sortir per espavilar una mica, per allò, per relacionar-nos una mica sempre amb mascareta, per anar a veure alguna platja, jo què sé, coses que ens venen de gust aquí i que fa temps que no podem fer, per exemple, els que vivim a la Bisbal, que hem tingut això tot molt limitat fins aquest cap de setmana. Avui al Supermatí parlarem de les bones dades actuals del coronavirus a casa nostra, concretament a Palafrugell. A Palafrugell, que havia estat arribat a fer rècords de nous contagis ara fa només un mes i que havia estat en una molt mala situació, de les pitjors de tot Catalunya, ara té un risc de rebrot molt baix, és a dir, està en la franja alta, però és dels més baixos de Catalunya. I avui parlarem amb en Nacho Pascual, que és el director de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, per veure com s'ha aconseguit això i a què es deu. Tot plegat en un cap de setmana, com deia, que hi haurà molt moviment, vaja, que hi haurà més moviment per sortir i que haurem d'estar molt pendents del cel. De seguida l'Albert Aparicio ens ampliarà la previsió, però ara tenim a Pals 5 graus i a Platja d'Aro, per exemple, 6 graus. 8 i 2 minuts, repassem l'actualitat al Baix Empordà amb l'Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Avui és l'últim supermatí abans de les eleccions del 14 de febrer, de divendres, no sé si molts, de diumenge, no sé si molts ja heu votat o no per correu. Jo personalment sí que ho he fet, he votat per correu. I avui el que volem fer és un anàlisi comparatiu dels programes electorals, partit a partit.
Durant les últimes setmanes, els candidats per Girona a les eleccions del 14 de febrer han explicat al supermatí les seves prioritats respecte a tres blocs: economia, ecologisme i mobilitat. Avui en farem un repàs per saber què diferencia els partits.
Per cert, que alguns municipis del Baix Empordà canvien la ubicació dels col·legis electorals per diumenge.
A Torroella de Montgrí, l'Ajuntament ha habilitat l'Auditori Teatre Espaiter i la Sala Polivalent de l'Estartit com a locals electorals. Palafrugell ha habilitat nous col·legis electorals més amplis, el Pavelló Poliesportiu, el Pavelló d'Hoquei i l'Espai Cultural La Bòbila. A Pals serà el Pavelló Municipal el nou col·legi electoral, i Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Castell Platja d'Aro també han canviat els col·legis.
I encara en campanya, hi va haver protestes i un fort desplegament policial a Palafrugell per un acte de Vox.
El partit d'ultradreta va convocar ahir al matí un acte a Palafrugell i entitats antifeixistes van convocar una protesta que va aplegar desenes de persones. Els Mossos van seguir la convocatòria i els concentrats van ser envoltats per agents antiavalots.
I fruit d'aquest acte, la CUP de Palafrugell i entitats antifeixistes denuncien que va haver-hi detencions per motius de raça.
Sí, van explicar a Ràdio Capital que els Mossos van anar directament a agafar uns nois d'origen magrebí després de fer un parell de càrregues sense justificació. Segons la CUP, també van retenir un noi per fer fotos del moment en què els agents van encapsular els manifestants.
Tres detinguts a la Bisbal d'Empordà per robar a la deixalleria.
Bon dia.
Sí, bon dia, Albert. Això hem de tornar a connectar amb l'Eugènia Güell perquè ens ho expliqui. Eugènia Güell, crec que no la tenim disponible. Ara sí, Eugènia, endavant.
Un testimoni va veure com dues persones saltaven la tanca perimetral de l'equipament, mentre que una tercera persona s'esperava a l'exterior amb un vehicle on carregava tot el material que n'anaven extraient. La trucada del testimoni va ser clau pel desplegament que va culminar amb la detenció.
Gràcies, Eugènia. I també hem d'explicar que el Museu del Suro, les obres de l'antic Museu del Suro de Palafrugell estaran acabades aquest any, segons avançava Ràdio Palafrugell.
Sí, de fet, ja s'ha obert una nova convocatòria de licitació pública
i confien que d'aquí al mes de juny es trobi una nova empresa. Fins ara, qui era encarregat de les obres era Comsa, però davant de la lentitud en realitzar-les, així com despeses exagerades, l'Ajuntament ha decidit acabar el contracte amb ells.
I la Salle de Palamós demana un augment de places concertades a secundària.
Segons fons de La Vanguardia, la comunitat de la Salle Palamós reclama al Departament d'Educació la possibilitat de crear educació secundària. El Servei Territorial Gironí s'hi ha negat, afirmant que les dues noves línies que vol crear l'escola, sumades a les tres que ofereix l'escola Badruna, superarien el límit permès d'oferta concertada a Palamós.
I anem a la cultura. De seguida explicarem tot el que té a veure amb el carnaval de casa nostra aquest cap de setmana, perquè és cap de setmana Carnestoltes. Hi ha activitats que són allò mínimes i amb poca participació de la gent o amb poca gent, i també exposicions, etc. De seguida en parlarem. Abans, però, hem d'explicar-vos que el Castell de Púbol participa en una acció a nivell mundial per celebrar el Dia dels Enamorats amb una visita virtual.
El recorregut de 25 minuts en anglès tindrà com a fil conductor la història de amor entre Gala i Salvador Dalí. A més d'aquesta experiència, la plataforma Tickets proposa altres experiències, com una visita virtual al Palau de la Pena a Sintra, a Portugal, un passeig en gòndola pel Gran Canal de Venècia al capvespre, o una visita a Nova York a través de les seves històries d'amor més famoses.
I la Fundació Vila Casas rescata de l'oblit el fotògraf Ricard Duran amb una mostra a Torroella de Montgrí.
La Fundació Vila Casas estén aquest dissabte una exposició centrada en el fotògraf Ricard Duran al Museu Palau Terra de Torroella de Montgrí. En aquesta mostra, l'espectador pot descobrir la figura d'aquest artista amateur a través de les 75 fotografies diferents. Per altra banda, la Fundació també mostra el gest mini, de Maria Alzamora. En aquesta exposició, la fotògrafa intenta transmetre el moviment dels cossos a partir de 25 fotografies.
I ara hem ara sí al carnaval, perquè, per començar, una exposició rememora els 40 anys d'història del carnaval de Sant Antoni. Jordi Gafas.
Bon dia. Ja que aquest any totes les celebracions de Carnaval s'han vist truncades, a Sant Antoni han realitzat una exposició de fotografies i vestits per commemorar la història del Carnaval fins a dia d'avui.
Doncs de seguida ens ho ampliaràs tot plegat, i avui també, com amb en Roger Rams, avui repassarem l'agenda del cap de setmana molt marcada pel Carnaval. Repassem abans, fem una mica d'avançament de què tindrem aquest cap de setmana a nivell cultural. Roger Rams, bon dia.
Bon dia. Avui, com cada divendres, aquí a Ràdio Capital, descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem amb propostes per tots els públics a Torroella de Montgrí, anirem fins a Palamós, visitarem Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal, que acolliran un carnaval ben diferent però ben original, i moltes coses més.
Gràcies, Roger. Després ho ampliem. Avui previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
A les portes d'aquest cap de setmana electoral, el temps ens convidarà a sortir per anar a votar?
Doncs la veritat és que no gaire, perquè farà un temps més aviat que convidarà a quedar-se a casa, amb cel força tapat i fred. De fet, avui divendres també tindrem un cel força variable amb l'enèsim front que ens creuarà avui i deixarà un cel més ennuvolat, sobretot entre el migdia i nit, quan fins i tot es pot produir algun ruixat o plogim. Temperatura no massa baixa, amb mínimes de 6 a 8 graus i màximes de fins a 15 graus. Dissabte entra una falca anticiclònica amb un matí amb més clarianes, però cap al migdia i a la tarda els estrats de núvols deixaran un dia amb una temperatura màxima més baixa, al voltant dels 13 graus. També seran possibles precipitacions en forma de plogim durant el vespre de dissabte. I arribem al dia de les eleccions amb un diumenge amb cel força ennuvolat i ambient fred. Molt poca amplitud tèrmica en un dia hivernal on, a part del Baix Empordà, no passarà dels 10-12 graus de màxima. La setmana que ve començarà encara amb intervals de núvols i fred.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Són les 8 i 10 minuts. Avui el comentari d'opinió al Supermatí de Ràdio Capital ens envia l'escriptora Rosa Regàs.
Si no passa res de nou, demà passat anirem a votar. I en general, aquestes eleccions no són pas la festa que haurien de ser per tota la ciutadania que participa en un dels grans moviments socials que ens ofereix la democràcia, aquell que li dona suport i la fa possible. Potser és perquè també aquestes eleccions passen a formar part de les poques activitats col·lectives que ens estan permeses i que, per tant, semblaria que posessin de manifest les que no ens ho estan. Jo, la veritat, em quedo perplexa quan certs amics es queixen que els seus fills es perdran el millor de la joventut, els amics, les juergues, el ficar-se al llit sistemàticament a l'alba i el despertar-se l'endemà a primera hora de la tarda. Si no es pot fer per contenir la pandèmia, mala sort, penso jo. Tenim 1.000 substitutius a la mà. No em refereixo als que es lamenten de que cada cop hi ha menys classes presencials a escoles i universitats, amb tota la pèrdua social d'altres, que suposa que l'alumne ha d'estudiar i rebre classes en la solitud del seu quarto i del seu ordinador. O els que enyoren les mostres d'afecte, les abraçades, discussions interminables i col·lectives sobre política, cultura, esports i el que sigui. El cas és, i això em volia referir, que un cop ens arriba l'ocasió de celebrar l'acte més important de la democràcia, el que ens fa participar realment en ella, donant el nostre vot a qui creiem que fa millor la feina de dirigir, o que faria millor la feina de dirigir el país i millorar la vida i la salut de la ciutadania, ens surt, no sé ben bé d'on, una mena de mandra, com si no hi hagués on triar, i acabem donant les culpes a tots els partits, carregant-los a tots del que ha fet malament un sol d'ells. Tots són iguals, diem, i ens retirem desenganyats, i a sobre ens lamentem de que no hi ha a qui votar, com si nosaltres al seu lloc ho faríem tot molt millor. Exagero, ja ho sé, però és molt desanimant aquesta actitud tan estesa de que no val la pena animar-se, perquè amb el nostre vot sol, per estudiat i encertat que sigui, no se'n treu res. Fa tan pocs anys que podem votar que potser encara no hem arribat a entendre el suprem privilegi que tenim els que podem votar. Igual que ho hem après, que no hem après a demanar d'un líder i d'un partit el que s'acosta més al que necessiten el país i la ciutadania, no pas nosaltres i els nostres negocis i interessos només. No ens fixem seriosament en el programa que proposa el líder, conformant-nos amb una promesa tan general del que farà que ja s'hauria de donar per segura. Em dedicaria a lluitar contra la pandèmia, o la cultura, o l'ensenyança, o a favor dels impostos, o contra els impostos. Només faltaria que no ho fes ell i tots els que es presenten, però ens hauríem de parlar més de la seva ideologia i com l'aplica al bé comú, entre molts altres detalls de les decisions que prendrà, i oblidar-se dels defectes i errors reals o inventats que atribueixen als altres líders, que no serveixen de res pel bé comú. Però el més important és creure en les eleccions, que mostren, que mostrem al país i a nosaltres mateixos que, per malament que vagi tot, si podem votar, tenim a les nostres mans l'eina més poderosa per mantenir de la millor forma possible la democràcia i millorar-la, atribuint-li les facultats que només ella té per acostar-nos cada vegada més a un món millor i a una ciutadania millor. I a sobre, és una festa.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pràcticament és un quart de nou del matí. Avui a la cançó del dia, Dua Lipa. I és que Dua Lipa estrena una de les cançons inèdites que trobem en la reedició del seu disc Future Nostalgia. Es diu We're Good. La reedició s'ha presentat com a Moonlight Edition i des d'avui ja es pot comprar.
We should.
Good amb Dua Lipa és la cançó del dia avui al Supermatí. De seguida tornem i compararem les propostes dels partits de cara al 14 de febrer.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La Garoinada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
I 18 minuts. Durant les últimes setmanes al Supermatí hem entrevistat els candidats per Girona a les eleccions del 14 de febrer. Avui, últim programa. Abans d'anar a votar, toca fer una comparació del que ens han explicat els candidats. Comencem analitzant el bloc d'economia, Anna.
Doncs pel que fa al model econòmic actual del Baix Empordà, basat en el turisme, hi ha diferents punts de vista entre els partits. El PSC, Ciutadans i la CUP creuen que no és un model sostenible en aquest moment. Per això, els tres partits aposten per un pla de reindustrialització que creï llocs de treball de qualitat. També el PP creu que el turisme no és suficient ara mateix i que cal ajudar les empreses i potenciar la indústria. Després trobem en Comú Podem i Junts per Cat, que coincideixen en que el turisme és molt important per l'economia i que s'ha de mantenir. Tot i això, reconeixen també que cal potenciar altres sectors. I finalment, el PDeCAT i Esquerra defensen que és un model bo i sostenible.
Passem a parlar d'ecologisme. Què pensen els diferents partits sobre el pla director urbanístic?
Per començar, tant en Comú Podem com la CUP asseguren que cal protegir més la costa i desenvolupar més el pla director. Tots dos defensen el punt de vista de SOS Costa Brava. El PSC, el PDeCAT, Ciutadans i Esquerra aposten per mantenir el pla director, però amb alguns matisos. Des del PP diuen que cal protegir els espais, però que també s'han de poder fer construccions i combinar els dos models. Per la seva banda, Gemma Geis, la candidata de Junts per Cat, va recordar que el seu partit ha impulsat lleis de protecció de la costa, com la d'ordenació del litoral.
I acabem el bloc del transport, que és, diguem, el bloc amb més consens.
Tots els partits, menys el PP, van dir que una de les seves prioritats és millorar i potenciar el transport públic, sobretot la xarxa d'autobusos. El PP, pel que fa al transport, vol ampliar la C32 entre Tordera i Lloret i desdoblar la Nacional 2. I pel que fa al tren de la Costa Brava, només en Comú Podem aposta decididament pel projecte. En canvi, el PSC ja va avançar que no el contempla perquè no el considera prioritari. La resta de partits mantenen que cal estudiar-lo per veure si és viable.
Exacte. Diguem que el tren de la Costa Brava és un dels elements que ha generat allò més opinions favorables, però com deia l'Anna, en Comú Podem és l'únic partit que ha dit que s'ha de tirar endavant sí o sí, la resta han dit és una bona iniciativa, ens ho hem de mirar bé. I quan diuen ens ho hem de mirar bé, vol dir que això va per llarg. I de cara a aquestes eleccions hi ha molts punts de votació nous. El compliment de les mesures sanitàries per prevenció del coronavirus ha obligat a fer canvis respecte a altres anys per dur a terme les eleccions del 14 de febrer de manera segura. Per exemple, a Torroella de Montgrí, l'Ajuntament ha habilitat l'Auditori Teatre Espai Ter i la Sala Polivalent de l'Estartit com a locals electorals.
S'ha previst una distribució de les meses electorals per tal que cadascuna d'elles tingui accessos d'entrada i sortida diferenciats, així com un accés específic per a persones de col·lectius vulnerables que tindran prioritat durant tota la jornada electoral. Municipal. Pel que fa al nucli de l'Estartit, les votacions es realitzaran a la sala polivalent de l'Estartit, on s'ubicaran les meses 3A i 3B, com habitualment.
L'Ajuntament de Palafrugell ha habilitat nous col·legis electorals més amplis.
El pavelló poliesportiu, el pavelló d'hoquei i l'espai cultural La Bòbila. També ha creat un dispositiu de coordinació de la seguretat sanitària per les eleccions. L'interior dels edificis es controlarà el flux dels votants per garantir les distàncies de seguretat, hi haurà gel hidroalcohòlic i serà obligatori l'ús de la mascareta. També hi haurà circuits d'entrada i de sortida i control d'accessos a l'entrada de cada un dels col·legis electorals per evitar aglomeracions. D'altra banda, els col·legis electorals que mantenen la ubicació són l'Escola Barceló i Mates, l'Escola de Llofriu i de Calella de Palafrugell.
Vale. I seguim fent repàs de pobles. Per exemple, a la Bisbal es votarà als mateixos llocs de sempre. En aquest cas no canvia res.
Tuls també hi haurà els mateixos col·legis electorals, excepte dos col·legis que s'unifiquen en un. Són el col·legi de l'Ajuntament i el del Centre Ocupacional Tramuntana, que passen al pavelló municipal La Corxera.
I a Pals, el pavelló municipal, que està al carrer Enric Fort 3, serà el col·legi electoral.
En aquest sentit, hi haurà personal de la policia local a les dependències del centre cívic, on s'acostumaven a fer les eleccions fins ara, per informar els veïns i veïnes de Pals que es dirigeixin erròniament en aquesta instal·lació municipal i que vulguin exercir el seu dret a vot.
Anem cap a Calonge i Sant Antoni, perquè allà es votarà el pavelló d'esports de Calonge i també el pavelló d'esports de Sant Antoni, amb ventilació, servei de neteja i desinfecció constant.
A Sagaró hi ha un canvi de punt de votació. Hi haurà una nova mesa amb l'estrena del nou espai social municipal a l'antiga església del Pla Sant Pol, en lloc de l'habitual de Cala Generosa. A Platja d'Aro s'utilitzarà tota la pista central del Palau d'Esports i Congressos, en lloc del terç habitual, i a Castell d'Aro també tot l'espai de la sala polivalent, garantint així que se celebren en espais amplis i de baixa densitat durant totes les votacions, tant durant les votacions com durant el recompte. A Palamós hi haurà un col·legi electoral únic. S'han centralitzat totes les meses a la nau polivalent dels 50 metres, al carrer de Provença, davant de la plaça del Suro.
En tot cas, recordarem que, com que són unes eleccions tan importants i tan particulars pel context de la pandèmia en què ens trobem, hi ha una sèrie de recomanacions que es fan a tots els col·legis. La primera de totes és que la ciutadania porti preparat el vot des de casa.
Sí, també s'han establert unes franges horàries recomanades segons la situació sanitària personal. Les recordem. De 9 a 12 els col·lectius de risc anirien a votar preferentment durant les 3 primeres hores de la jornada electoral. De 12 del migdia dia a 7 de la tarda els votants que no pertanyen a col·lectius de risc ni estan en quarantena, i de 7 de la tarda a 8 del vespre hi anirien els col·lectius de persones en quarantena, és a dir, tant contagiats com contactes estrets i sospitosos, que votarien durant la darrera hora de la jornada electoral. I durant aquesta hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual integrals d'alta seguretat.
Gràcies, Eugènia i Anna Salvador, per aquest repàs del programa, dels partits i de tot el protocol de cara a diumenge. Al Supermatí podem parlar amb el director de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, Nacho Pascual. Nacho Pascual, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volíem parlar amb vostè de les bones dades del coronavirus que tenim ara a Palafrugell. Deixi'm preguntar-li abans, relacionat amb les eleccions, perquè des de l'Ajuntament feien la crida que si algú no ha rebut l'avís per fer-se, algun membre de la mesa no ha rebut l'avís per fer-se el test d'antígens abans de les eleccions, que vagi al CAP perquè se'l podrà fer igualment, no?
Sí, bueno, esperem que siguin pocs ja, perquè durant aquesta setmana hem rebut les llistes de la gent que estava convocada per ser part de les taules electorals. Hem programat, perquè no és una cosa que es pugui fer en un minut, totes les proves de tota la gent que ha volgut. Hem trucat un per una a totes les persones que no s'han passat les llistes, i avui és l'últim dia per fer-ho, amb la qual cosa, si alguna persona encara ha sorgit d'última hora, sí, que ens truqui quan abans millor.
Molt bé, doncs 8 i 26 minuts. A Palafrugell ara mateix tenim un risc de rebrot de 143. És una xifra que, així dita perquè sí, doncs no dona cap informació, però cal tenir en compte que fa només 3 setmanes estava a 568. I segons podem consultar a la pàgina web de dades Covid, havia arribat a estar a 1.200, 1.600... Això no fa tant, això durant el desembre i el gener. En canvi, ara la situació és molt bona. Hem arribat a haver setmanes en què hi havia una variació d'un 26% menys de casos setmana rere setmana, que és molt bo. Un risc d'una taxa de reproducció de 0,5. Ara està a 0,77, però hem arribat a tenir-la del 0,5. Per això li volíem preguntar avui al Nacho Pascual com ha anat això, vull dir, com s'ha aconseguit reduir tant els casos confirmats de coronavirus a Palafrugell?
Doncs és una pregunta que no sé si te sabré respondre, perquè realment fent periòdicament, quincenalment, ara que tinc una mica més bé, reunions amb el Departament de Salut, de l'Ajuntament, tots els agents implicats, i anem avaluant setmana a setmana què està passant, i jo penso o pensem que ha sigut la bona col·laboració i la bona actitud de tots els ciutadans de Palafrugell el que ha fet això, perquè realment amb les mateixes mesures hem vist que setmana a setmana, com molt bé deies, anava baixant molt la incidència del coronavirus al nostre municipi. Esto ja passa perquè realment quan unes mesures se comencen a prendre, els resultats es veuen a molt llarg termini, igual que el deterioro també se ve una mica a llarg termini. Per tant, estem molt satisfets i realment el motiu no podem dir un altre que la bona disposició i la bona actitud de tots els ciutadans de Palafrugell.
Clar, suposo que la vida o la feina us ha canviat molt en poques setmanes, no? Perquè deu ser molt diferent haver de fer tantes proves i tenir tants positius que ara tenir-ne, per exemple, en una setmana 14 només.
Sí, efectivament. Estem molt, molt il·lusionats i molt esperançats en que realment si es podien mantenir aquestes dades o aquests nivells una mica avall, podem, com estem fent ara, reprendre una activitat lo més normalitzada o lo que teníem fins ara normalitzada possible d'activitats preventives, d'atendre pacients crònics, anar fent l'activitat per la que estàvem preparats per fer fins al 2020 i tant.
Clar, això també demostra, no, que en qualsevol moment la cosa es pot disparar, perquè aquestes són dades que potser teníem abans del brut de la segona onada, no? Vull dir que per algun moment, per algun motiu, la cosa es va anar molt amunt.
No, sí, realment estem molt contents, però bueno, tinc davant ara mateix la corba de contagis, de com està anant, i encara amb aquest número que has donat, del 143, de data d'avui, estem per sobre de lo que estava abans de la segona onada. O sigui, tampoc podem estar tan tranquils, que no ho estem, perquè realment entre la primera i la segona onada, que era, estem parlant del juliol, primers de l'agost, estàvem per xifres per sota de 140, 30, i ara estem a 140, que és, bueno, sembla que és poc, però al final tot el que sigui multiplicar, quan surtis d'un llindar més baix, sempre és millor. Ens fa certa respecte a això, el ser una mica optimista o ser massa optimistes o ser no tindre aquesta precaució, perquè si comencem a relaxar mesures fins que la població comenci a tindre tots una immunitat ben sea per haver passat la malaltia o per les vacunes, és molt fàcil que el problema revifi. És cert que estem millor, però no ens enganyem, dia a dia van sortint casos, poquets, però van sortint.
Clar, per tant, la recepta, imagino que, clar, no hem fet res diferent que no s'hagi fet en altres punts del país que potser estan pitjor. Vull dir, l'aplicació estricta de les mesures i testos.
Sí, efectivament. Igual que quan Palafrugell era un dels municipis més afectats de Catalunya i tampoc trobaven que estaven fent de diferent malament o pitjor, ara tampoc hem trobat res de diferent. Encara estem molt, 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 molt despistats els sanitaris i els epidemiòlegs per trobar aquella explicació científicament demostrada. Evidentment, si ens relaxem, la cosa es complicarà.
Clar, et deies, això no ens podem relaxar fins que no estiguem tots vacunats. A nivell del CAP, els sanitaris, quants n'hi ha o quin percentatge ja tenen tota la pauta completa?
Sí, los sanitaris del CAP de Palafrugell estem vacunats amb les dues dosis de la vacuna que ens ha pertocat posar-nos. Estem vacunats el 100% de les persones que han volgut vacunar-se, que és pràcticament tot el personal. Queda alguna persona que per motiu de malaltia en aquest moment o problemes de salut no s'ha pogut vacunar i que avui, que és divendres, i propera setmana s'acabaran vacunant. O sigui que el 100% serà en els propers dies.
Això és molt bona notícia, per tant, ens deien, vosaltres tampoc no coordineu, no? Més enllà del CAP, vosaltres tampoc no coordineu qui és, on s'està vacunant, si farmacèutics, etcètera, no?
No. Les vacunacions, ara per ara, ve tot controlat per el Departament de Salut i és el que no es va informar ni nosaltres no estem fent res de vacunació. Nosaltres ens vacuna el nostre servei de prevenció que està lligat a l'Hospital de Palamós i nosaltres ens hem vacunat. Nosaltres de vacunes, ara per ara, no tenim encara cap notícia, encara que en alguns mitjans de comunicació es comença a parlar de que la propera setmana es començarem a vacunar. Encara estem a l'espera de que el departament ens informi d'alguna cosa més.
Clar, ara teòricament aniria, bueno, farmacèutics i sectors essencials i també gent més gran de 80 anys, més dependent, no? Però veurem això de
sí, com farmacèutics, fisioterapeutes, no recordo quins col·lectius sanitaris o altres col·lectius sanitaris que no estaven en primera línia o privats que sí que estan en primera línia, policia local, Mossos d'Esquadra, bombers, treballadors essencials, s'estan començant a vacunar, però ho està centralitzant tot els col·legis professionals i el Departament de Salut. Sé que també treballadores familiars, persones que cuiden a persones grans, també estan buscant llistats i estan començant a vacunar, i les persones de més de 80 anys sembla que ens diuen que haurem de vacunar des de l'atenció primària, però ara per ara estem pendents de nova informació.
Doncs ho seguirem. Nacho Pascual, director de l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell, gràcies per passar avui pel Supermatí i esperem que la cosa es mantingui tal com està.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Nosaltres no ens movem de Palafrugell. Ahir al matí, Vox, el partit d'ultradreta, va fer un acte a Palafrugell en què van participar figures del partit com Iván Espinosa de los Monteros o Alberto Terrades, que és el candidat per Girona. Diverses entitats antifeixistes van convocar també una protesta, cosa que va causar un fort desplegament policial. Anna Salvador, explica'ns com va anar tot plegat.
Sí, la protesta antifeixista va plegar desenes de persones i un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra va seguir la convocatòria. Els concentrats van ser envoltats per agents antiavalots i va haver retencions.
De fet, entitats antifeixistes denuncien que els Mossos van retenir i identificar persones per motius de races.
Sí, concretament parlen de 7 persones retingudes per motius de raça. Han explicat a Ràdio Capital que els agents van anar directament a agafar uns nois d'origen magrebí després de fer un parell de càrregues sense justificació. Segons la CUP, els Mossos també van retenir un noi per fer fotos del moment en què els policies van encapsular els manifestants per tal que els assistents de l'acte de Vox poguessin passar pel mercat. També asseguren que durant les corredisses els Mossos van fer caure un nen d'uns 9 anys que tornava de l'escola amb la seva mare.
Anem a la Bisbal. Perquè ahir vam saber que la tarda del passat diumenge 31 de gener la policia local de la Bisbal va interceptar 3 persones que havien entrat a robar a la deixalleria. Un testimoni va veure com 2 persones saltaven la tanca perimetral de l'equipament mentre que una tercera persona s'esperava fora amb un vehicle on carregava tot el material que anaven traient.
La trucada del testimoni va ser clau pel desplegament que va culminar amb la detenció. Es van activar les patrulles de la policia local i els van aturar quan ja havien sortit de la Bisbal, direcció Girona, i passat Cursà. Va van identificar dos homes i una dona, duien el maleter carregat d'objectes sostrets a la deixalleria i van ser citats a declarar en qualitat d'investigats per un presumpte delicte de robatori amb força. A més, també se'ls va denunciar per haver trencat el confinament municipal, llavors encara vigent, i una patrulla dels Mossos d'Esquadra també es va desplaçar al lloc per tal de donar suport a l'operació.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8:37 clavats. Les obres de l'antic Museu del Suro de Palafrugell s'acabaran aquest any. És el que va dir Lluís Ros, regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrugell, en declaracions a Ràdio Palafrugell.
Exacte, les obres havien començat el 2018 amb l'empresa Comsa, però davant de la lentitud en realitzar-les, així com unes despeses exagerades, l'Ajuntament ha decidit acabar el contracte amb ells. Lluís Ros va explicar a Ràdio Palafrugell els entrebancs de les obres.
Quan una cosa comença malament, desgraciadament, és molt difícil d'arribar a una solució, no? Mm-hmm. I aquí, bueno, ja, com ja saps i la gent deu recordar, mm-hmm. aquí, com es va fer la licitació, la primera empresa no ho va acceptar, mm-hmm. la segona tampoc, i com pensàvem que haurien de reformar tot el projecte i tornar-ho a licitar, va sortir una empresa que va dir que sí, que sí, que ells ho feien.
S'ha obert una nova convocatòria de licitació, malgrat les dificultats que això suposa.
Sí, confia en trobar una nova empresa d'aquí al mes de juny i Ros va comentar les dificultats del projecte.
Per tant, vàrem parlar amb ells i ens van demanar de fer un tancament amistós i que ells abandonessin l'obra, mm-hmm. abonant-los tota la feina que havien fet fins al moment, però esclar, això porta una feinada. Vull dir, els arquitectes doncs han de valorar exactament una feina que està a mitges i costa molt de veure fins allà on s'ha arribat i valorar-ho exactament. Això ha estat una feina laboriosa, però al final s'ha aconseguit i puc dir que ja s'ha tancat amistosament. Ells han sortit de l'obra i ara, doncs...
Déu-n'hi-do les dificultats que hi ha per fer unes obres amb l'empresa aquesta Comsa. Clar, ara, Sandrín, què és el que queda per fer en les obres de l'antic Museu del Suro?
De fet, no queda molt. Principalment es tracta de la pintura i la fusteria interior i algun retoc en la part exterior.
No queda massa. No queda massa, però esclar, sobretot, a veure, són instal·lacions a dintre, queda la instal·lació, queda la fusteria interior, queda la pintura i per fora algun retoc que s'ha de fer també en el que és tema de façana.
Vuit i 39 minuts, la Salle de Palamós demana un augment de places concertades a la secundària.
Sí, l'Escola Concertada de la Salle de Palamós reclama al Departament d'Educació la possibilitat d'incrementar l'oferta acadèmica amb educació secundària. El Servei Territorial d'Educació Gironí no l'ha acceptat, ja que les dues noves línies que vol crear l'escola, sumades a les tres que ofereix la Badruna, superen el límit d'oferta concertada a Palamós. Des de la Salle es va demanar a l'altra escola concertada si es podien reduir el nombre de línies, però s'hi van negar. Finalment es va arribar al consens en direcció decidint en augmentar una sola línia, tot i que va ser rebutjat per ensenyament, a l'incomplir la normativa. L'Associació de Famílies d'Alumnes vol recollir firmes per tenir secundària a la Salle i també ha convocat una manifestació davant l'Ajuntament el divendres, afirmant que s'està vulnerant el dret a la lliure elecció acadèmica.
Vuit i 40 minuts. Anem amb la cultura ara mateix. Seguida repassarem algunes activitats del carnaval a casa nostra. Abans, però, el castell de Gala Dalí de Púbol participarà avui en una acció digital organitzada a nivell mundial per la plataforma de Ticketing Tickets, on tothom podrà participar de manera gratuïta.
La proposta consistirà en una vetllada romàntica per celebrar el Dia dels Enamorats des del sofà de casa. Per fer-ho, Púbol proposa una visita guiada en anglès de la mà de la responsable Núria Ferrer en un recorregut de 25 minuts que tindrà com a fil conductor la història d'amor d'amor entre Salvador Dalí i Gala. La plataforma Tickets Pro proposa altres experiències, com una visita virtual al Palau de Pena Sintra, Portugal, un passeig en gòndola pel Gran Canal de Venècia al capvespre, o una visita a Nova York a través de les seves històries d'amor més famoses.
Oi, 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 oi. Podem viatjar una vegada ja. Mare de Déu. La Fundació Vila Casas rescata de l'oblit el fotògraf Ricard Duran amb una mostra a Torroella de Montgrí. Paula Balcebre.
La Fundació Vila Casas estén aquest dissabte una exposició centrada en el fotògraf Ricard Duran, nascut el 1916 i mort el 1986, al Museu Palau Solterra de Torroella. En aquesta mostra, l'espectador pot descobrir la figura d'aquest artista amateur a través de les 75 fotografies. Pel que fa part de la seva obra, es pot veure l'exposició Mirada, llum i equilibri. Eduard Beltrán, comissari de la mostra, explica el següent sobre l'artista.
Si venim a veure aquesta exposició, veurem que no hi ha una diferència entre el que és un professional i un aficionat. Bàsicament, el professional es guanya la vida i l'aficionat no, però la mirada, en aquest cas, és la mateixa.
Destaca també el paper de fotògraf com artista i documentalista, sobretot en l'etapa de postguerra. El seu fill, Ricard Duran, sobre la vessant amateur del seu pare, expressa el següent.
Al meu pare li agradava la fotografia i no s'hi dedicava a la seva feina, però la seva activitat professional era la indústria tèxtil de Sabadell, i després, quan es va traslladar, el que van fer la majoria d'indústries tèxtils de Sabadell i Terrassa és portar els despatxos i els magatzems a Barcelona, la part dels carrers Ausias Marc, Casp i per allà, i ell treballava. Oh, la seva feina era aquesta. Llavors això ho feia perquè li agradava.
També
fotografia.
També hi ha la mostra del gest mínim de Maria Alsamora, no?
Sí, l'autora en aquesta exposició intenta transmetre el moviment dels cossos a partir de 25 fotografies en què 9 ballarins diferents transmeten la seva idea de moviment. Alsamora expressa que la seva mostra no se centra en la dansa com a disciplina, sinó que en el moviment. La mateixa autora explica el següent.
Si algú ve pensant que veurà una exposició de fotografia de dansa convencional, realment crec que no ho trobarà, perquè el que, com ho has dit, el que interessa és la connexió amb el cos. En un món en què estem molt desconnectats, aquests ballarins ens ajuden com a reflexionar, almenys m'han ajudat a mi, espero que també a la gent que vegi aquestes fotos, no? a repensar la relació que tenim, no només amb el cos, sinó amb el moviment, amb el dia a dia.
Anem ara sí, quan falta un minut per 3 quarts de 9 del matí, amb la informació del Carnaval. Per començar, perquè una exposició rememora els 40 anys d'història del Carnaval de Sant Antoni. Jordi Gafes.
Ja que aquest any no es pot celebrar Carnaval, l'associació Germandat Artura Mundet ha decidit fer una exposició per tal que el Carnaval no quedi sense cap activitat. L'exposició és un recull de més de 500 fotografies i un conjunt de vestits i disfresses que fan un recorregut per la història del Carnaval de Sant Antoni. A més, l'exposició dona un protagonisme vital a les dones. Elles van ser les pioneres i gràcies a elles, que van animar els seus fills i les seves famílies a participar, es van fundar les primeres colles carnavaleres. La mostra estarà oberta l'11, 12 i 13 de febrer, d'11 a 1 del matí i de 5 a 7 de la tarda. A partir de llavors, només els divendres a la tarda, dissabtes matí i tarda i diumenges al matí, fins al 28 de març.
Gràcies, Jordi Gafes. Ara obrim la resta de l'agenda amb en Roger Rams. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Obrim aquesta agenda passant primer per Torroella de Montgrí. Què hi hem d'explicar allà?
En motiu de la celebració del Carnestoltes, la Biblioteca Pere Blasi de Torroella de Montgrí organitza un taller amb el títol Fem una màscara, on qui ho vulgui podrà anar a recollir de manera gratuïta el material necessari per elaborar una màscara de Carnestoltes a casa i fer una trobada en streaming a través de les xarxes socials de la biblioteca. El material s'entregarà aquest divendres i les trobades virtuals virtuals tindran lloc durant el cap de setmana.
I no marxem de Torroella?
Exacte, no canviem de municipi, i és que durant aquest cap de setmana els cinèfils tenen una cita important a Torroella, ja que arriba la 5a edició de la Mostra d'Audiovisuals en Català i l'entrega dels Premis BOC organitzats per Òmnium Cultural, uns premis que volen reconèixer els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous formats audiovisuals realitzats originalment en català i així incentivar la creació de nous continguts. La cita té lloc des d'avui divendres i fins al diumenge als Cinemes Montgrí de Torroella.
Seguim amb les propostes d'aquest cap de setmana. Ara anem cap a Palamós.
Dissabte, durant tot el dia, el cap de Palamós acull una marató de donants de sang i, si voleu participar, heu de demanar cita prèvia a través del web donasang.gencat.cat. D'altra banda, també dissabte, el Museu de la Pesca de Palamós ofereix visites guiades a dues barques històriques de la vila, la Gasela i l'Estrella Polar. Les inscripcions són gratuïtes, però això sí, us heu d'inscriure prèviament trucant al telèfon gratuït 972 600 424.
I si anem fins a Sant Feliu de Guíxols, hi trobarem una manera diferent de viure el Carnestoltes. Roger.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ofereix diferents propostes per aquest cap de setmana de Carnestoltes, tan diferent al dels altres anys. En primer lloc, si passegeu pels carrers de la vila, hi trobareu una mostra a l'aire lliure de cartells històrics del Carnaval, així com guarniments i banderoles. També, si seguiu les xarxes socials del poble, hi trobareu cada dia un hashtag nou on es proposen diferents complements per tal d'anar disfressat cada dia. A més, des de les colles de Carnaval s'ha organitzat una gincama per diferents llocs de la vila on hi podreu trobar elements característics de cada colla i hi haurà diferents premis. Podeu consultar tota la informació al web visitguixols.com.
I la Bisbal proposa un carnaval simbòlic.
A causa de la situació sanitària, enguany no es podrà viure el Carnestoltes bisbalenc de la manera habitual, però l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Bisbal i la Federació del Comerç l'han reconvertit en exposicions i concursos. D'una banda, s'organitzen dues exposicions de disfresses d'algunes colles bisbalenques que cada any participen a la rua. A l'altra exposició tindrà lloc els aparadors d'una trentena de comerços locals que mostraran disfresses d'algunes colles bisbalenques entre el 13 i el 20 de febrer. A més, també es premiarà el comerç amb més esperit de Carnestoltes.
I acabem recordant que tenim diversos esdeveniments en marxa.
Doncs sí, aprofitant que des de dilluns la mobilitat està permesa a nivell comarcal, fem un repàs a diferents propostes. Per exemple, a Palafrugell hi podeu visitar dues exposicions. La primera sota el títol Josep Pla vist per Eugeni Cortano i, d'altra banda, l'exposició dedicada a Josep Pallach. A més, també a Palafrugell hi té lloc aquests dies la Garoinada. En canvi, si aneu a la Bisbal, hi trobareu l'exposició Esquarterades al Terracota Museu. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Gràcies, Roger. Recordeu que, a banda d'això, també teniu cinema, que hi ha cinema a la Bisbal avui, un documental sobre Janis Joplin, hi ha cinema a Torroella, hi ha cinema a Palafrugell i també tenim oberts els cinemes a Rincó. No deixarem de parlar de cultura perquè de seguida marxarem cap a Torroella també, perquè la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut, que per cert aquest cap de setmana ja poden obrir les llibreries, doncs la Teresa ens farà una recomanació com cada, normalment cada dimecres, però avui ho hem passat a divendres. Fins ara!
Esos Pelos estrena nou local. A partir d'ara ens trobaràs al carrer Picasso número 40 de Palafrugell, un espai en el que també tindrem servei de barberia i estètica, a més de perruqueria. Esos Pelos. Disposem de la gamma de productes Tanino Therapy amb bioactius orgànics vegetals. I per celebrar la inauguració del nou espai, aquest mes de febrer tens un 20% de descompte en els nostres serveis. I si portes un amic o una amiga, també li farem aquest descompte. I a més t'obsequiarem amb un regal per la pròxima visita. Esos Pelos, al carrer Picasso 40 de Palafrugell. Busca'ns a Facebook, Instagram i YouTube. Atenem WhatsApps al 683 318 350.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
10 minuts per les 9, parlem de llibres. Connectem amb la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Teresa Calabús, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, bon dia.
Com anem?
Bé, vosaltres també?
Sí, també, també, també.
Ja, amb bueno... ganes de passar diumenge i que les festemes de televisió canviïn.
Sí, Déu-n'hi-do, pare Déu. Eh? Sí, jo estic, sí, fins... sí, estic sí. molt cansat d'aquesta campanya. Molt cansat.
Sí, 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 penso que ho estem molt.
I bueno, aquest cap de setmana obriu, no?
Sí, demà obrim, ens fa molta il·lusió. La veritat és que bé, hem pogut treballar amb la llibreria tancada i hem anat arreglant coses perquè això no es pot evitar mai i ja us podeu imaginar que sempre hi ha feina, però vaja, poder obrir la porta a aquesta imatge que a més es repeteix a vegades amb anuncis d'aixecar la persiana, no? Que és l'expressió de dir, bueno, podem aixecar la persiana cada dia i ens ho deixen fer. Això ens, bueno, ens fa feliços, sí.
Doncs...
A veure qui pot venir, però sí. Bé, sí, i tot el Baix Empordà es pot moure, com a mínim esperem rebre la visita d'algun veí.
Molt bé, ens fa realment molta il·lusió que per fi hagin entrat en raó i permetin a les llibreries obrir, perquè no tenia cap sentit.
Doncs, no gaire, no.
Doncs va, què ens recomanes avui?
Mireu, avui us vull parlar d'un llibre juvenil i malgrat és una expressió que potser no caldria utilitzar-la gaire, perquè si recordem nosaltres les lectures d'infantesa passàvem de en el meu cas Enid Blyton, en el teu segurament els Odon Pitus, directament potser no. Les lectures obligatòries
Enid Blyton també que també vaig llegir
doncs de sobte havies de començar a llegir les lectures obligatòries que a vegades eren desgraciadament els clàssics de cop i en canvi no tenies l'entremig aquell de la lectura actual, moderna, escrita en el teu temps, però adreçat a adults que tu podies
que a mi em va passar perfectament. Que jo uns anys després vaig recuperar les lectures obligatòries, perquè arriben en un moment en què potser t'interessen zero llegir aquells llibres,
sí,
i arriba un moment al cap d'uns anys que després dius mira, això puc recuperar-ho i te'ls llegeixes amb més il·lusió.
Es dels temps, eh? No és un problema de qualitat, i la gent i els pares a vegades es queixen, com vols que els agradi llegir, si els hi fan llegir això, tal. Però el problema és que arriben a dels temps. O sigui, la lectura dels nanos de sobte passaran de llegir, doncs, els futbolíssims en aquest cas, o a llegir, doncs, esclar, el Mecanoscrit, que Déu-n'hi-do, és una obra que sí que poden llegir, però Laura, la ciutat dels sants, o vull dir, obres poder una mica més. I després, per fer-los llegir els clàssics més clàssics, els hi fan edicions adaptades, que també dius, bueno, sé si cal falsejar-ho amb edicions adaptades, vull dir que vagin seguint el ritme que se'ls hi triïn lectures adequades per l'edat que viuen i pel interès que tenen, fes als lectors perquè estaran entusiasmats amb el que estan llegint i voldran més, i després ja ho llegiran tots aquests llibres més profuns. Tots tenim alguna assignatura pendent, per més lectors que siguem, no?
Sí, bueno, jo doncs... necessitaria una llista de coses essencials que he de llegir i que no he llegit,
clar.
Doncs perquè, clar, del sistema tampoc no t'hi porta.
No, i és que si comences amb els russos del segle passat i de fa dos segles, els francesos, que tots són obres de més de 1.000 pàgines, segur que tens tota la teva jubilació plena de lectura.
Escolta, deixa'm fer la recomanació que jo faig cada dia de lo que estic llegint ara. M'he llegit aquesta setmana, que l'he begut, o sigui, ha estat un pim-pam rapidíssim, El director del David Jiménez, que està en català també. Brutal, sí. Brutal. A més, per periodistes, però no cal que siguis periodista. Descobreixes allò les cloaques de l'Estado, el que s'amaga darrere del periodisme de Madrid, que després penses el que també pot passar aquí, no? Però és fantàstic aquest llibre, El director de David.
Bé, bueno, i vosaltres que sou del RAM, apassionant, eh?
Sí.
Bueno, i en el món de la premsa hi estem tots ficats, perquè o bé en són consumidors o bé en sou transmissors, que està clar.
Sí.
Bé, doncs parlant dels joves que els hi costa llegir i a més que a vegades quan han de fer un treball i els hi permeten triar un llibre, a vegades el venen a triar mirant la mida del gruix, et diuen un llibre prim per poder fer el treball a classe, llavors ha de tenir contingut malgrat ser prim. Us proposem una lectura que és d'un filòleg que es diu Jaume Monzó. El llibre es diu Sense connexió,
I té la particularitat, igual que el primer llibre d'aquest autor que va tenir el Premi de València, es deia, espera, com es deia l'altre, era En Línia, en aquest cas sense connexió, que era En Línia, doncs utilitza el sistema de comunicació de les xarxes socials per explicar la història. És a dir, una noia que es diu Carme, en edat d'institut, ha de canviar de casa per la feina dels pares i ha de canviar, ha de deixar la parella, les millors amigues en aquest moment en què les necessita tant, i anar-se'n a un altre institut. En aquest altre institut es trobarà les queens, que ja us podeu imaginar el grupet que són, les guais de la classe, les que li faran la vida impossible, i tota aquesta història de com ella s'hi pot enfrontar, com fa pinya amb altres persones que no són les predilectes de la classe, o com va coneguent el professorat i sobretot els seus pensaments més íntims i personals, ho fa amb la xarxa de WhatsApp que té amb les amigues, amb un blog que porta personal i que l'utilitza doncs, per com a diari íntim, però que el fa públic, i al mateix temps els twitters també i la xarxa, diguem, de WhatsApp que porten les queens i els nòvios de les queens. És a dir, està seguint dos o tres WhatsApps de grups diferents en els quals veus com es comporten, i el diari personal de la Carmen, que evidentment és la que se'ns està sincerant i la que ens parla en primera persona. I aquesta és la novel·la, una novel·la curta, molt intensa, molt interessant per a aquests joves, que bé, utilitza les xarxes però no hi ha ni una falta d'ortografia, tema que també, que també no hi ha ni els resums, és a dir, que no ho trobes estrany, però tot està amb comes, amb accents, i ningú, cap adult que llegeixi el llibre, tindrà cap crítica a fer-ne, perquè és un llibre realment que sorprèn molt per l'equilibri que hi ha entre això, entre el sistema d'escriptura de xarxes, diguem, i la literatura a la que estem acostumats.
Molt bé, doncs recorda'ns el nom i l'autor.
Us ho recordo. Sí. Autor, Jaume Monzó, el títol Sense connexió, i l'editorial Sembra.
Molt bé, doncs
Sembra llibres.
La recomanació d'avui de llibres de la Teresa Calabús. Gràcies per passar avui un cop més pel Supermatí, que tinguis molt bon cap de setmana i parlem dimecres que ve.
Igualment a vosaltres. Adéu-siau. Gràcies.
Són les 8 i 58 minuts, un minut i mig, i arribarem a les 9 del matí. Cap de setmana electoral, sapigueu que si encara no teniu decidit el vostre vot, a la nostra pàgina web, radiocapital.cat, trobareu un resum de les propostes de tots els partits per les comarques de Girona i concretament pel Baix Empordà, dades que hem estat contrastant aquests dies. I recordeu també que hi ha canvis i que podeu consultar on us pot tocar votar a la nostra pàgina web Radio Capital. Acabem el programa fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres, amb augment de la nuvolositat, sobretot entre el migdia i tarda, pel pas d'una nova línia frontal, que farà que siguin possibles alguns ruixats o plugims. La temperatura oscil·larà entre els 6 graus de mínima i els 15 de màxima. Pel cap de setmana la temperatura anirà baixant, amb un dissabte amb més clarianes i ullades de sol al matí i cel més tapat a la tarda i nit, quan novament es podrien repetir algunes precipitacions. Diumenge, dia de les eleccions, amb ambient d'hivern, farà fred, amb poc sol i molts intervals de núvols.
Gràcies, Albert, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Recordeu, gaudiu d'aquest cap de setmana amb confinament comarcal, però sobretot seny. Que vagi bé.